Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Catalunya, l'ús de les pantalles s'ha convertit en una constant del dia a dia d'infants i adolescents, situant-se, de fet, com un dels principals desafiaments pel que fa a salut mental, ritmes de vida, però també relacions socials. De fet, les dades oficials i els estudis recents donen una fotografia clara. L'exposició als dispositius no és només freqüent, sinó que sovint supera les recomanacions i genera preocupació entre famílies, professionals i administracions. Molt bona tarda, sóc Yolanda Canales i t'explico que segons l'enquesta de salut de Catalunya del 2024, gairebé el 40% dels infants de 3 a 14 anys passen més de 2 hores al dia davant d'una pantalla. Aquestes hores inclouen ús de telèfons mòbils, tauletes, ordinadors i televisió i representen una part significativa del temps d'oci fora de l'escola i d'activitats físiques. La mitjana d'ús diari de pantalles entre infants i adolescents augmenta amb l'edat. És a dir, els joves a partir dels 12 anys passen al voltant de 4 hores al dia fent servir aquests dispositius digitals. Fora del període lectiu, com els caps de setmana, aquestes xifres fins i tot són més altes. I en resposta a aquest escenari, emergeix el concepte de detox digital, com una proposta per repensar la relació que joves i famílies mantenen amb els dispositius. En aquest sentit, hem conegut el cas del Jofre, un noi que va arribar a estar fins a 10 i 11 hores davant d'una pantalla. I el Sergi Tort explica la seva història. Què tal, Sergi? Molt bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. I el cas del Jofre no és tan excepcional. No es tracta d'un cas aïllat. Ell el que s'hi ha tingut és la valentia d'acceptar que tenia un problema i buscar-li solució. Ara el Jofre té 17 anys. I tot va començar quan en tenia 8 o 9 i va començar, doncs, a jugar a les pantalles als habituals jocs de futbol. La cosa va derivar amb una dependència absoluta que ens ha explicat.
En el meu cas, cap als 8, 9 anys, 10 anys com a molt, sempre he sigut un nen molt mogut. Vaig començar, doncs, amb la Play 3 i, bueno, llavors fins als 16 i 17 anys, fa 3 mesos, unes 10 o 11 hores de mitjana al dia, si fa no fa, sí, bàsicament sí. El que no estava dormint i el poc que no estava a classe era amb les pantalles. I jo també et diria que ja no només afectava amb el que deixava de fer, sinó afectava que amb les coses que feia les feia pitjor del que realment les podia fer.
Ell mateix ho diu, ja no són les hores invertides en una pantalla, és el que t'afecta la resta. Dormir poc influeix, cansància en la vista i apatia per la resta d'activitats, ja sigui escolars o de lleure. Preocupació familiar, visites a terapeutes, que ell acabi mentint, per continuar 11 hores davant l'ordenador. Però pel Jofre tot va canviar l'any passat, un 2 d'abril. A les 8 del vespre, tancat a la seva habitació davant del seu ordenador, va rebre la visita d'un terapeuta, que li va fer verbalitzar el seu problema. A partir d'aquí va trobar el camí de la solució. Avui el Jofre, un any després, viu sense pantalles.
No tinc mòbil, de fet, escolto música amb MP3, i orgullós que n'estic. L'ordinador tampoc el trec del centre, el faig servir per quan haig d'estudiar o haig d'imprimir documents o el que sigui, però faig una vida totalment, com deies abans, no sé si normal, però poc habitual, sense pantalles en el meu dia a dia. Que no tinc tentacions, sincerament, perquè he après, saps, el que és i les conseqüències que pot tenir, i jo estic més que content escoltant música amb MP3.
El del Jofre pot ser un cas extrem, passar-se més de 10 hores amb una pantalla amb la vida d'un adolescent, però la capacitat addictiva que tenen provoca que aquests casos ja no siguin tan excepcionals.
Estem parlant del problema de l'abús de les pantalles i el fet de que ara molts joves també prenen consciència i decideixen fer el detox digital. I d'això en parlem ara mateix amb l'Aleix Cortés, que és director del Centre Kafka Psicoteràpia. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure, vosaltres des del vostre centre observeu un augment efectivament de problemes relacionats amb l'ús excessiu de pantalles en joves?
Total. Nosaltres fa anys que veiem aquest augment en joves, però també en la població adulta i en una població que de vegades no se'n parla tant, però que és la tercera edat, que hi ha alguns que ja comencen a entrar en aquesta generació i també comencen a tenir problemes amb l'ús de les noves tecnologies.
I quan parlem de problemes, a què ens referim? Quan hem de dir, ostres, això veritablement ja necessita igual algun tipus d'ajuda, algun tipus d'intervenció?
Doncs mira, podem basar-nos en diverses coses. De vegades ens podem basar en la quantitat d'hores, que això és com l'OMS ho intenta quantificar, però jo crec que la millor manera de realment poder baremar si això és un problema o no, és quin impacte té en el nostre dia a dia, en les nostres relacions, en els nostres hàbits i en la nostra qualitat de vida. En el moment que alguna d'aquestes àrees es veu afectada, ja podem parlar com a mínim d'un ús problemàtic. Quan això es converteix ja en una dependència, llavors ja sí que parlem d'addicció o parlem, no, d'un trastorn per ús de noves tecnologies.
I us arriben casos molt, molt extrems? Hem escoltat ara el Jofre, per exemple, però casos així complicats...
Ens arriben casos de tot tipus, des de nois que han estat dies i dies sense menjar de forma saludable, sense sortir de casa, que han deixat els estudis per estar tancats i amb les noves tecnologies, passant per altres nois que sí que poder preserven el dia a dia però que tenen molt poques hores de son perquè per la nit estan amb el telèfon mòbil. Tenim casos de tot tipus, no? I crec que la variabilitat també ens fa entendre que això és un problema social. És a dir, no és només que quan hi ha una addicció molt greu ens haguem d'escandalitzar, sinó que sí, com a societat estem tenint, no, una conducta problemàtica a nivell general.
I què es busca quan es consumeix tant, jo què sé, el tema dels likes, dels followers o el consum constant de contingut curs? Què és el que es busca? No sé.
Clar, al final es busca una miqueta el mateix que quan algú consumeix drogues de forma abusiva o el mateix que quan algú s'autolesiona, no? O quan algú té un problema alimentari. Al final el que es busca és, d'alguna manera, tapar un dolor, una insatisfacció i trobar, no, un aplanament emocional en aquestes conductes. Al final això el que ens ajuda, i dic ajuda com a funció que té, no, aquesta conducta, és que si jo tinc un problema a casa, si jo tinc un problema amb els amics, si jo no em sé relacionar, o si no estic del tot satisfet amb el meu dia a dia, entro a les xarxes socials o començo a jugar a algun joc i tot això desapareix. Uh-huh. Les frustracions i les dificultats del dia a dia ja no hi són. Llavors, clar, també aquí hem de diferenciar quan aquest ús és amb aquesta finalitat o quan l'ús, de vegades, és un ús més social, perquè també hi ha una bona manera d'utilitzar les noves tecnologies i de vegades també ens ajuda a apropar-nos, també ens ajuda doncs, a estudiar o a fer la nostra feina. Llavors hem d'entendre, no, que aquí hi ha una línia que, igual que amb altres substàncies, no està molt més definida, aquí no ho està tant, perquè sí que és una eina que al final l'haurem d'acabar utilitzant. Per tant, hem d'aprendre quin ús i de quina manera ho fem servir i en quins moments. O sigui, la qüestió és quan això no en tenim control.
Això li anava... més que desconnexió total i dir no, és millor parlar de regulació i educació digital, però clar, abans igual s'ha de fer una cura.
Això, o sigui, és claríssim que hem de fer una educació i que hem d'acompanyar, però també hem d'entendre si una persona està o no capacitada per utilitzar-ho. I per utilitzar depèn de quines eines. Quan tenim, per exemple, no, l'escroll infinit, que és algo que està més que estudiat, que genera dependència i que té un algoritme preparat exclusivament per generar no, una focalització en aquest contingut, doncs evidentment no li podem donar això a un cervell adolescent que quan no està limitat sempre busca, no, aquest plaer. Per tant, o aconseguim limitar molt clarament algunes d'aquestes conductes i alhora educar i acompanyar, o si no el que ens trobarem és amb la societat que estem veient ara, amb nois amb moltes dificultats i que tapen cert malestar a través d'aquestes xarxes socials, que a més fomenten l'aïllament, que fomenten que jo no em pugui relacionar i que no pugui agafar habilitats, que m'allunyen d'hàbits saludables a nivell alimentari, a nivell esportiu, a nivell social. Per tant, no, veiem que s'acaba convertint en una cosa negativa en si mateixa.
I com es treballa consultar un cas d'aquests d'ús compulsiu o de consum compulsiu de les pantalles?
El primer que hem d'entendre és que cada cas és un món. I això, tot i que tots els psicòlegs som, no, molt pesats en repetir-ho, crec que més que mai és important entendre-ho. És a dir, no treballarem de la mateixa manera ni amb les mateixes normes ni amb la mateixa intensitat amb un noi que realment, no, ha acabat amb tota la seva vida social, s'ha aïllat per complet i ha estat tancat 24 hores al dia a casa seva per estar jugant, que amb un noi que li costa anar-se'n a dormir perquè ha de mirar TikTok fins que acabar a les 3 del matí dormint-te, no? Crec que en aquí el treball serà diferent.
Doncs pares, preneu nota del que ens diu l'Aleix Cortés, director del Centre Kafka Psicoteràpia. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies.
L'addicció a les pantalles és un problema també que preocupa cada cop més a famílies. Són 2:45, toca repassar la informació de serveis. I pel que fa al temps, avui s'espera predomini del sol. Normalment al matí hem vist alguns estrats baixos i boira a punts del litoral i prelitoral, amb una temperatura màxima que continua sent molt suau en general. I dels pròxims dies el que destacarem és també l'ambient assolellat amb aquests núvols prims, especialment a la costa i a primera hora del matí. I ja us avancem que dissabte, això sí, arriben canvis. Els cels estaran més tapats i s'esperen també algunes precipitacions, sobretot, això sí, al Pirineu. Ara tenim a Barcelona 18 graus, a Tarragona també 18, 17 a Lleida, també a Girona i 13 a Andorra la Vella. Coneguem també l'estat del trànsit amb la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. A la C25, a l'eix transversal, hi ha un carril tallat a Gurb en sentit Lleida per un accident amb almenys dos camions implicats. Això provoca 2 quilòmetres de retenció en aquest tram. A la C17 hi ha 2 quilòmetres de cua a Gurb en sentit Tona per un altre accident que hi ha hagut, un primer accident amb dos camions implicats. També en aquest cas ja no hi ha cap carril tallat. A l'AP7 hi ha un carril tallat a Cambrils en sentit Barcelona per un camió accidentat. Això provoca intensitat. A la Nacional 240 hi ha 3 quilòmetres de retenció Montblanc en tots dos sentits per obres. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A l'AP7 hi ha intensitat a Barberà del Vallès en tots dos sentits, sobretot en sentit Tarragona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha lentitud i aturades a Horta en tots dos sentits. I a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs bé, continuem parlant de trànsit perquè Barcelona circula cada cop més lenta. Ho constata l'últim índex de trànsit de TomTom que situa la congestió mitjana a la capital catalana en el 41% durant el 2025, una xifra lleugerament superior a la del 2024. I amb aquests registres, Barcelona es consolida com la segona ciutat d'Espanya amb més dificultats per moure's en vehicle privat, només per darrere de València. Les hores punta, evidentment, són el moment més crític. Al matí la congestió arriba gairebé al 59%, cosa que implica invertir uns 36 minuts per recórrer 10 quilòmetres. A la tarda, fins i tot encara pitjor. El nivell s'enfila per sobre del 64% i el mateix trajecte pot allargar-se fins als 38 minuts. En termes anuals, això es tradueix en 109 hores perdudes en retencions per conductor, una hora més que el 2024. Però la situació no millora ni molt menys si ampliem la mirada a l'àrea metropolitana. La congestió mitjana se situa pràcticament en el 30%, també a l'alça. I recórrer 10 quilòmetres pot suposar 18 minuts. El temps anual perdut en embussos arriba a les 46 hores, 3 més que l'any anterior. I atenció, perquè són dades del 2025, de l'any passat, i la situació aquestes primeres setmanes del 2026 no ha fet res més que empitjorar per la poca fiabilitat de Rodalies, especialment. Per què hem arribat a aquesta situació? Hi ha una solució? Són preguntes a les que donarà resposta o intentarà donar resposta el Sergi Tor.
Solucions complicades a curt termini, Yolanda. Paciència i a llarg termini reclamar inversions. La crisi de Rodalies, amb la pèrdua del 25% d'usuaris, és a dir, 100.000 persones que cada dia busquen un altre mètode de transport, té òbviament efectes col·laterals greus en la mobilitat, especialment a la ciutat de Barcelona, amb la seva entrada d'hores punta, de 7:45 del matí fins a les 10, i també la sortida, des de les 7 a les 9 del vespre. Cada dia d'aquest mes de febrer estem informant de col·lapses circulatoris agreujats, per exemple, el passat dimarts o també aquest matí d'accidents. Jordi Cases, de l'àrea de mobilitat del RAC, avui a migdia de COPE Catalunya, ha confirmat el que estan patint i valoren ja tots els conductors a les hores punta, i és que s'ha tocat fons.
Però la realitat és que al final el col·lapse ha arribat i la situació està al límit i la congestió s'ha convertit en un problema crònic a les carreteres catalanes. I realment crec que la sensació de que hem tocat fons en un cert sentit, doncs l'hem tingut molts usuaris.
Les solucions que em plantejava és, Yolanda, doncs a curt termini és treure cotxes a les carreteres. Com? Primer, restablint la confiança amb Rodalies, que pugui recuperar el seu flux habitual d'usuaris. Potenciar també altres mètodes de transport públic, com serien línies de bus. I a llarg termini, inversions en carreteres. Perquè a banda de la crisi actual, hi ha l'altra situació, que és l'augment poblacional de Catalunya, que està obligant a que s'hagi de fer una inversió en infraestructures. Jordi Cases.
Hem de gestionar l'ara, l'avui i el dia a dia, no? I això vol dir, doncs, ser flexibles i ser àgils en preveure alternatives per tots aquests usuaris i a la vegada combinar-ho amb una mirada llarga. Que inclou aquesta inversió en la millora del sistema de rodalies, però també aquesta inversió en millorar la capacitat de la xarxa viària, i això pot voler dir, doncs, actuar en vies com la P7, que estan molt congestionades, i en altres punts de la xarxa viària catalana.
Es tracta del col·lapse circulatori de mobilitat, un problema capital, Yolanda. El volum d'hores perdudes està augmentant i tothom és conscient de que la xifra aquest any es dispararà per la situació de col·lapse diari a les entrades i sortides de Barcelona en les hores punta.
Moltes gràcies, Sergi. També aquests dies s'estan fent ja jornades de portes obertes i visites als centres educatius de tot Catalunya abans que s'obri el procés de preinscripció escolar del curs 2026-2027 que s'ha de fer en les pròximes setmanes. És un moment important per a moltes famílies que han de decidir a quina escola o a quin institut porten els seus fills. Doncs bé, avui en parlem a la programació de COPE Catalunya i Andorra. En què es fixen les famílies a l'hora de decidir entre una escola o una altra? En el projecte educatiu? I quins són els criteris principals en l'educació del centre? Són diversos els criteris d'elecció, però n'hi ha dos de principals: el projecte educatiu de l'escola i la proximitat amb el domicili habitual del nen o nena. A migdia, COPE Catalunya, la directora del Col·legi Santa Anna de Lleida Ciutat, Cristina Miró, ha explicat que la seva escola ofereix atenció les 24 hores i és un factor de selecció de famílies pel seu centre, amb el veïnatge dels escolars.
Nosaltres pensem que els tutors estan connectats 24 hores, que tampoc no és normal. I després, cada vegada que necessiten alguna cosa, doncs saben que poden arribar a l'escola i que es trobaran una resposta. L'acompanyament, la proximitat també, evidentment, perquè com anem cada dia tots els adults, doncs, evidentment, la proximitat també és un dels motius.
I quins són altres factors? L'aprenentatge d'idiomes, les sortides a l'exterior, arrels familiars... Tot condueix en la clau de la decisió, la confiança de les famílies amb l'escola triada. El que està perdent pes els últims anys, segons l'experiència de la Cristina Miró, és l'accés a la tecnologia.
Sí, la força tecnològica també, però cada vegada menys, perquè com que també anem canviant de fet de governs, i segons quin govern hi ha, donen més importància a la tecnologia i després es tira enrere o mirant cap a Europa, doncs penso que cada vegada menys de la tecnologia.
El període de la presentació de les sol·licituds és entre el 4 i el 18 de març. Com dèiem, són temps de portes obertes als centres, però també a les portes de la preinscripció, més de 50 centres públics de Catalunya i entitats socials com la Fundació Bofill o la FAC han llançat la campanya "El teu barri, la teva escola" per denunciar la segregació escolar. Alerten que molts centres queden invisibilitzats per les famílies a causa de prejudicis racistes o socioeconòmics, malgrat oferir projectes educatius de qualitat. Ens ho explica el Ricard Álvarez.
La tria de centre escolar sovint es converteix en un camí ple de perjudicis que acaben invisibilitzant la feina de molts docents. Des de la Fundació Bofill alerten que moltes famílies ni tan sols s'apropen a conèixer determinades escoles del seu barri per estigmes socioeconòmics, una realitat que, segons la cap de projectes, Maria Segurola, no és un cas aïllat, sinó un defecte de base del nostre model.
El primer és dir que aquesta situació no és una cosa aïllada que li passi a una escola i que sigui culpa d'una escola. És una qüestió que és de sistema. i tampoc és culpa de les famílies, no? Les famílies trien el centre educatiu que més els agrada, no? En funció de la informació que tenen a l'abast. Llavors, el que nosaltres diem amb aquesta campanya és que les administracions, i en concret les administracions locals, tenen la responsabilitat d'ajudar les famílies a que coneguin tots els centres educatius.
Davant d'aquesta situació, la campanya Al teu barri, la teva escola posa el focus en la necessitat que els ajuntaments liderin la informació escolar per evitar que les jornades de portes obertes es converteixin en una competició deslleial. Segurola insisteix que la por a una baixada del nivell acadèmic per la diversitat a l'aula no té fonament científic, ja que l'èxit de l'alumne depèn més de l'entorn familiar que de l'escola, i recorda que el valor real de l'educació avui dia és saber moure's en una societat plural.
Quin és el món en el que estem vivint? És a dir, en el món hi ha diversitat, i en Catalunya hi ha diversitat. I llavors, és important que els nostres fills tinguin contacte amb la diversitat, no una diversitat molt llunyana, no? Sinó la diversitat que hi ha al carrer, al barri, però dins de l'escola. És a dir, que es puguin fer amics dels nens i nenes amb qui comparteixen barri, perquè després, al llarg de la seva vida, tindran contacte amb persones que són diferents. I és important que aquests nens i nenes sàpiguen relacionar-se amb persones diferents des de que són petits.
Una crida a la confiança institucional per trencar les barreres mentals que encara separen les famílies dels centres més propers.
La preinscripció escolar està ja a la volta de la cantonada. Molts centres celebren aquests dies jornades de portes obertes per donar-se a conèixer, però de vegades aquí també hi juga un paper important l'estigma. Per què? Doncs de tot plegat ara en parlem amb el David Rocco, que és coordinador de la xarxa d'escoles públiques de Reus. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Encantat.
Doncs com se sent una comunitat educativa, no?, quan prepara unes portes obertes amb tota la il·lusió del món i es troba que el barri no creu el llindar de la porta?
Bé, nosaltres som això, des de la xarxa d'escoles públiques de Reus. Són 20 escoles arrelades a la ciutat. I la ciutat de Reus, com moltes altres ciutats de Catalunya, pues tenen un evident problema d'escolaritat no equilibrada, que li podríem dir segregació també. Llavors pot passar que hi ha escoles que preparin portes obertes amb tota la il·lusió i tota la professionalitat del món i que no s'inscrigui cap família a visitar-les. O sigui, ja no donen ni l'oportunitat a conèixer el projecte educatiu. Llavors, així, doncs, és molt difícil, no?, poder arribar a un sector de famílies o poder treballar per l'escolaritat equilibrada de la ciutat, que és el que volem.
I també s'han trobat pares que li diuen, doncs, m'encanta el projecte de l'escola, però em fa una mica de por l'alumnat que hi ha. Com es gestiona aquesta contradicció, també?
És que al final és un problema de valors de la societat, eh? És un problema de valors. Per una banda, hi ha escoles que estan situades a barris que ja estan segregats. Llavors, aquestes escoles sí que responen a la realitat del barri. Però hi ha altres escoles que estan ubicades a llocs on no existeix una segregació urbanística, però les escoles sí que ho estan. Per tant, existeix aquí un problema de que la societat, no, d'uns valors de la societat, de que hi ha un sector de famílies, doncs, que no volen anar a aquella escola. I aquí, doncs, podríem generalitzar o podríem, però això té uns noms, no? És un problema de valors fonamentals de la societat, i al final això, el problema comença en les escoles, però si això es va perpetuant, al final serà un problema social que ens acabarà afectant la convivència de tothom.
I com es pot capgirar aquesta situació? Perquè
bueno,
no és fàcil, eh? No és fàcil.
No, les administracions, no? L'administració d'educació estan ficant algunes mesures, no? Com per exemple l'aplicació de grups singulars o com per exemple la reserva de places NSB, no? Places més socials a les escoles, per intentar que hi hagi una escolaritat equilibrada, que se li diu, però a la vegada també juga el paper de que les famílies tenen llibertat per triar l'escola on poden portar els seus fills. Dintre d'un sistema de puntuacions i de places, evidentment, totes les escoles no poden assumir. Però quan es pot triar, el que passa és això, no? Es va desequilibrant aquesta escolarització. Perquè la gent tendeix a agrupar-se per entre iguals. Això li podríem dir que vivim en una societat que té un punt de racisme, un punt de classisme, i al final això es reflecteix a les escoles.
Uh-huh. I quina diferència hi ha, no?, el que passa dins de les aules, per dir d'alguna manera, i la imatge que es projecta des de fora, no?, i que sovint, clar, les xarxes socials també juguen un paper important i potser es transmet una imatge que no és la que correspon, no sé si m'explico.
Mira, jo sempre dic que totes les escoles, almenys les de Reus, que són les que conec, totes tenen projectes d'alta qualitat i tenen projectes d'innovació, i cadascuna de les escoles té projectes singulars que poden ser molt atractius per a qualsevol de les famílies. El problema està aquí, que ja li has de donar l'oportunitat de conèixer aquella escola. Després moltes famílies van i diuen, ostres, ens ha sorprès gratament, no?, perquè ens havien parlat malament, i el boca a orella funciona molt, i en aquest cas, en alguns casos, funciona, però per perjudicar la imatge d'aquella escola. Al final la gent no coneix els resultats, perquè els resultats són una cosa interna, però la gent sí que parla de resultats sense saber-ho. O la gent sí que parla d'escoles que són millors o són pitjors, i això realment és que no respon a la realitat de la pròpia escola. Les escoles públiques són de qualitat, i el que hauríem de fer la societat és apostar per l'escola pública que tenim més a prop de casa i sumar-nos-hi al projecte i remar tots en la mateixa direcció, cadascú des de la seva posició, com a família, com a administració pública, com a treballador de l'escola, com a agent educatiu vinculat a una escola també, i al final entre tots faríem projectes encara molt més potents. El que no és lògic és fugir de l'escola que tens més a prop, perquè pot ser tan parlar malament, qui no és real, ja t'ho dic jo, per agafar el cotxe i anar a les escoles que estan més allunyades de la teva, no?, del teu domicili. Això no és bo per ningú.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquest missatge que ens transmet el David Rocco, que és coordinador de la xarxa d'escoles públiques de Reus. Moltíssimes gràcies per atendre aquí a la cadena COPE.
A vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
I recordem que el període de presentació de les sol·licituds a la preinscripció és entre el 4 i el 18 de març. I enmig d'aquesta preinscripció de les jornades de portes obertes, sabeu que hi ha un conflicte entre docents i el Departament d'Educació. Els professors demanen millores salarials i laborals amb l'objectiu d'evitar la vaga prevista el mes de març. En aquest sentit, les colònies escolars i les sortides fora dels centres, les excursions, vaja, s'han convertit en l'última palanca de pressió del professorat. El que fins ara era una activitat emblemàtica del curs escolar podria quedar suspès en alguns centres si no milloren les condicions laborals dels docents. Així ho ha explicat Agustí Linyan, que és mestre de l'Escola Santa Maria de Gardeny de Lleida Ciutat, que assegura que la decisió no és improvisada, sinó fruit d'un malestar acumulat. Segons explica, les mobilitzacions i les vagues no han estat suficients i ara es busca anar al moll de l'os del sistema.
Què passa? Que les colònies, tot el que comporta el tema de les colònies, que és fer hores i hores que no te les paga el departament, que no te les compensen de cap manera, doncs creiem que era una bona manera de pressionar el departament, doncs, amb aquesta idea de dir o senteu a negociar o acceptem les condicions que s'estan plantejant des dels treballadors i treballadores o comencem a eliminar accions i activitats que se fan als centres educatius.
El professorat denuncia que aquestes activitats s'han sostingut tradicionalment gràcies al voluntarisme i la vocació, però consideren que aquesta bona voluntat no pot continuar suplint mancances estructurals. Per als mestres, el discurs que apunta que aquesta decisió perjudica l'alumnat és inacceptable. Defensen que la seva tasca sempre ha estat compromesa amb els infants, però alerten també que hi ha límits.
Aquí el que s'ha de dir és que ens estem deixant la pell per l'alumnat, fiquem hores i hores i energies i salut mental per poder garantir l'educació dels infants, i ara que ens diguin que això és anar contra els infants, doncs no ho tolerem. Evidentment que som defensors d'aquest tipus d'activitats, evidentment que som defensors de les colònies com a valor educatiu pedagògic, però clar, fins a cert punt ens troben, no?, ens prenen pel pit del sireno fins que la gent diu prou.
El malestar, expliquen, també té a veure amb l'augment de burocràcia i aplicatius administratius que se sumen a la tasca docent. Doncs són les 2:49, fem una petita pausa per la publicitat i a la tornada us parlem de la visita del Papa a Espanya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri! Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos. Tiene balcón, entramos. Tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, viajar por el Mediterráneo, islas griegas o norte de Europa con Costa Cruceros es lo más. Incluyen bebidas y traslado al puerto gratis reservando desde 100 euros.
Y yo, como economista experto, confirmo que a ese precio todo cuadra.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Betravel, viájate la vida.
Come saludable y sabroso con HSN. Llena tu despensa con cremas, salsa, siropes y platos preparados fit con hasta el 55% de descuento hasta el domingo 1 de marzo. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'arcabisbat de Barcelona ha expressat la seva alegria per la visita del Papa Lleó XIV a Espanya i, en concret, a Barcelona. Es preveu que el 10 de juny sigui la data central d'aquesta visita perquè coincideix amb la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i també la inauguració de la Torre de Jesucrist. Tot plegat a l'espera que el Vaticà concreti més detalls al viatge. Però què més han explicat avui des de l'arcabisbat? T'ho explica el Guillermo Castro.
Hi ha una gran expectació davant el que es preveu com un esdeveniment de transcendència mundial. Des de l'arcabisbat de Barcelona s'ha subratllat que la presència del Sant Pare no és només un regal per als catòlics, sinó un motiu de celebració per a tota la ciutat, especialment pel vincle indissociable amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. S'espera que el punt àlgid de la visita sigui el 10 de juny, una data amb una càrrega simbòlica innegable. La comunitat cristiana rep aquesta notícia amb entusiasme, entenent que la figura del Papa actua com un motor d'unitat i joia, tal com recorda des de la pròpia institució. L'Enric Puig, coordinador dels actes de la visita del Papa a Barcelona, ens diu això.
És un motiu, jo penso, de joia per tota la població. A més, aquest any té la coincidència de l'aniversari gaudinià, i això no hem de posar en un segon terme.
Tot i que l'agenda definitiva encara depèn del vistiplau oficial del Vaticà, el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, considera que el sentit comú apunta directament al 10 de juny. A més de la commemoració del centenari gaudinià, un dels moments més esperats serà la benedicció de la Torre de Jesucrist, la part externa de la qual ja es dona per finalitzada.
El dia 10 de juny és un dia que té doncs una força especial i, sens dubte, ens podem atrevir a mirar-lo amb molta esperança perquè és el dia del centenari de la mort de Gaudí. També s'aprofitaria, per tant, doncs, per la benedicció de la Torre de Jesucrist, que, com molt bé ens deien, doncs, ja està la seva part externa finalitzada.
Amb el precedent de la visita de Benet XVI, que va suposar un increment del 38% en el nombre de visitants a la basílica, les autoritats eclesiàstiques ja comencen a preveure el repte logístic que suposarà aquesta nova rebuda al Sant Pare.
I els Mossos d'Esquadra han dut a terme un macrocontrol de transport de mercaderies a l'autopista P7 aquest dijous al matí. Una quarantena d'efectius s'han desplegat al tram de l'Aldea i han desviat fins a l'àrea de servei del Baix Ebre aquells vehicles susceptibles d'incomplir la normativa de trànsit. Entre d'altres, els agents comproven que es compleixen els descansos, ja que la fatiga és una de les principals causes d'accidentalitat. En aquest tram de la P7 els camions no poden avançar i tenen la velocitat limitada a 80 km per hora, una restricció que es vigila amb l'helicòpter de trànsit. Carles Gómez, que és cap de l'àrea central d'inspecció de transport de la divisió de trànsit dels Mossos, explica per què fan aquests controls.
Per què ho fem, això? Pues, bàsicament per prevenir accidents, per evitar que hi hagi incidències a l'autopista, que en aquest tram és de dos carrils i provoquen greus retencions de mobilitat, i per vetllar per la competència justa entre les empreses del sector.
Els agents comproven els tacògrafs i els temps de descans dels conductors, els fan proves d'alcohol i drogues i es revisa també la subjecció i les quantitats de mercaderies que es transporta, a més de fer comprovacions sobre les autoritzacions administratives.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Dues i 56 i tenim ja aquí el Joan Batllori perquè ens expliqui què donarà de si els Esports Cope, que com cada dia s'emet a partir de les 3 i 5 de la tarda. Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs avui parlarem ja de la Champions, que ja tenim els 16 protagonistes dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Demà tenim a partir de les 12 del migdia el sorteig, el podreu seguir aquí a la Cope. El Barça jugarà o contra el PSG o contra el Newcastle, com estava previst, no hi ha hagut sorpreses. El Real Madrid jugarà o contra l'Sporting de Portugal o contra el Manchester City de Guardiola, i l'Atlètic de Madrid o contra el Tottenham o contra el Liverpool. Al Barça, atenció, que hi ha notícia d'última hora, hi ha una lesió, s'ha lesionat Frenkie de Jong, s'ha lesionat a l'entrenament d'aquest matí, el bíceps femoral, pinta que estarà al voltant del mes de baixa. Ara que torna Pedri, cau de Jong, contratemps important per Hansi Flick. El Real Madrid va guanyar ahir al Benfica, va tornar-lo a guanyar per 2-1, en surt important amb Asensio, que va haver de deixar el camp després d'una caiguda terrible al jugar contra Camavinga, està bé. També el Madrid estan pendents de Mbappé, que es va perdre el partit amb molèsties al genoll i pinta que es perdrà els propers partits de Lliga. A l'Espanyol sentirem avui a Jofre Carreras, l'Espanyol que prepara la visita de diumenge al camp de l'Elx en busca de la primera victòria del 2026. En bàsquet, derrota inesperada del Barça a la pista del Bologna, l'Eurolliga, per 85-80. Està en mal moment l'equip de Xavi Pascual. És oficial la incorporació de Jabari Parker al Joventut, arriba cedit del Partizan. En handbol, juga el Barça, partit de Champions avui, rep el Zagreb. A la Champions d'hoquei patins, ahir empat a 0 entre Igualada i Reus, un marcador que deixa sobretot a l'Igualada contra les cordes de la competició. I parlarem també de l'aturada de l'activitat aquest cap de setmana a Catalunya, al món del futbol sala, com a protesta per la violència contra els àrbitres.
Moltes gràcies, Joan. Déu-n'hi-do, quin menú més complet als Esports Cope. Moltes gràcies. Continua la informació ara mateix en aquesta sintonia, informació de la resta d'Espanya i del món, a la tarda, amb Pilar García Muñiz. Que passeu una molt bona tarda.